Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Comencem el supermatí d'avui saludant en Martí Seguer per saber quin temps farà avui. Bon dia, Martí.
Hola, bon dia, Dani. Avui ens espera un dia força assolellat durant tot el dia i només amb la presència d'algun núvol prim sense importància. Les temperatures amb tendència a l'alça, amb fins a 25 graus de màxima i 13 de mínima. Les pròximes jornades seran amb predomini del sol i bones temperatures.
Gràcies, Martí. Toni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
I Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
El delegat del govern espanyol a Catalunya. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, demana per carta a tots els alcaldes i alcaldesses que els ajuntaments mantinguin la neutralitat als espais públics. Això després de les accions del CDR amb creus grogues a les platges com a símbol de la mort dels drets i la democràcia.
Plaça de l'1 d'octubre de 2017. Aquest serà el nou nom de la plaça de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà. El consistori canviarà la denominació en record dels fets del referèndum de l'1 d'octubre, quan la Guàrdia Civil va carregar per endur-se les urnes.
Adjudiquen les obres per construir el pou d'aigua a Fontanilles. Donarà servei a la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Madremanya. La construcció del pou també servirà per solucionar un problema de l'obra original del 2007 que provocava la disminució del cabal.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols adjudica les obres que permetran fer realitat el projecte del futur parc central situat a l'entorn de l'asil Surís. L'import supera 1,7 milions d'euros. És un dels compromisos més importants del govern de tots per Sant Feliu, Esquerra Republicana i el PSC.
Els Mossos troben drogues a dos bars de Torroella i Bellcaire. En l'operació van decomissar marihuana i cocaïna. La policia catalana ha detingut un home i una dona de 32 i 29 anys per un presumpte delicte contra la salut pública.
I avui al supermatí parlarem amb la directora de l'Agència Catalana de Consum, que és la Montserrat Rivera, i també tindrem la directora del Festival de Torroella i el Festival de Jazz de l'Estartit, Montse Faura. A més, com havíem d'haver fet dilluns, però se'ns va allargar l'entrevista a l'alcalde de Palamós, avui parlarem amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucú de Torroella. Tot això al supermatí, que ara comença quan són les 8 i gairebé 3 minuts del matí. I com hem obert el supermatí, us hem d'explicar que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha enviat una carta a tots els alcaldes i alcaldesses on els demana que els ajuntaments mantinguin la neutralitat als espais públics. I ho fa després de diverses accions dels comitès de defensa de la República que posaven creus grogues a les platges per denunciar la mort de drets i la democràcia, per exemple, a les platges de Palafrugell. David Parreño.
A la carta, Enric Millo critica que hi hagi banderes, pancartes i símbols de caràcter partidista en els espais públics de titularitat municipal. El delegat del govern espanyol es refereix especialment a les actuacions a les platges. En particular, al Baix Empordà, el CDR ha situat creus grogues a les platges de Llafranc, Calella, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. A Llafranc aquest cap de setmana es van produir moments de certa tensió després que alguns banyistes haguessin intentat tirar les creus al terra. Segons Enric Millo, aquestes situacions han comportat la ruptura de la convivència, que diu que inclús ha acabat derivant en ocasions en enfrontaments entre els ciutadans.
I a la Tallada d'Empordà... Plaça 1 d'octubre de 2017. Aquest serà el nou nom de la plaça de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà. El consistori canviarà la denominació de la plaça en record als fets del referèndum de l'1 d'octubre, quan la Guàrdia Civil va irrompre en aquest petit poble de mig miler d'habitants i va carregar per endur-se les urnes. Ho recordem amb Antoni Selles.
Era mig matí del diumenge 1 d'octubre de 2017 quan la normalitat en el referèndum a la Tallada d'Empordà es va acabar de sobte per la intervenció de la Guàrdia Civil. Era un objectiu aparentment fàcil. Les protestes i la resistència dels veïns no van poder evitar que els agents assolissin el seu objectiu. L'Alba García, testimoni dels fets, explicava que els votants estaven concentrats pacíficament amb crits de votarem. La càrrega va generar situacions de tensió i un regust de tristesa.
Hi ha nens, hi ha gent gran, han tret de la gent gran de dins perquè hi havia gent votant a dins. No sé, molt trist. Molt trist i molt dur de veure. I bueno, han empujat a molta gent. He vist inclús una persona gran amb sang al braç d'un cop.
L'alcalde Josep Ferrer qualificava de desmesurada l'actuació de la Guàrdia Civil. Ho deia en una entrevista a Ràdio Capital.
Que varen ser en un municipi de 450 habitants és desmesurat no es pot explicar.
L'edifici consistorial també va patir-ne les conseqüències.
Es varen posar davant de les portes, varen atacar amb porres a tota la gent que hi havia davant de la porta. A curs de maig van intentar tirar la porta de l'Ajuntament a terra, van intentar trencar una persiana.
Per evitar que aquell episodi caigui en l'oblit i en record de la resistència dels veïns, ara el govern municipal ha decidit rebatejar la plaça amb la denominació Plaça de l'1 d'octubre de 2017. La proposta no ha rebut cap al·legació en el període d'informació pública i, per tant, tirarà endavant.
Són les 8 i 6 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
El mes d'octubre us explicàvem que l'Ajuntament de Sant Feliu treballava per dur a terme un parc central a la zona de l'Asil Surís. Ara el consistori ja ha adjudicat l'empresa que se'n farà càrrec de les obres. Aquestes es duran a terme en dues fases diferenciades, oi, Pedro?
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha adjudicat a Construccions Robau les obres que permetran fer realitat el projecte. L'import del contracte supera la xifra d'1,7 milions d'euros. És un dels compromisos més importants del govern de Tots per Sant Feliu, Esquerra Republicana i el Partit Socialista. El passat mes d'octubre, l'alcalde Ganxó, Carles Motes, traçava a Ràdio Capital l'objectiu d'aquest projecte.
I la veritat és que és una de les obres que uneix, vol unir la part alta de Sant Feliu amb la part baixa, la part més antiga, i que donarà doncs peu en aquesta ròtula de ciutat, que estem actuant en un espai que esdevindrà un espai verd, on ara hi ha un espai que és molt dur, sense zones verdes.
L'actuació es desenvoluparà en dues fases diferenciades. La primera s'executarà aquest mateix any sobre l'exterior de l'asil i l'aparcament de la plaça a l'abric. En un termini de 10 mesos es preveu l'eliminació de les tanques de l'asil per fer l'espai més extens. D'altra banda, hi haurà una làmina amb jocs d'aigua. Paral·lelament, la segona fase permetrà habilitar un centre cívic que també comptarà amb diversos espais de lleure.
I de Sant Feliu anem cap a Fontanilles. El pou d'aigua de Fontanilles ja té una data assignada. Dijous 24 de maig, l'Ajuntament de la Bisbal adjudicarà les obres per construir aquest pou d'aigua que ha de donar servei a municipis com la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà o Madremanya. Més detalls, Gerard Escaig.
La millor oferta econòmica s'emportarà el projecte d'obres de la construcció del nou pou d'aigua Fontanilles. Aquesta obra, però, també es complementarà amb la construcció d'una segona sortida al pou actual. D'aquesta manera no es netejarà el pou que hi ha ara mateix i la nova sortida d'aigua permetrà arribar al cabal màxim que l'Ajuntament té adjudicat. Lluís Saiz, alcalde de la Bisbal d'Empordà, ha anunciat a Ràdio Capital que serà aquest dijous que s'adjudicaran les obres a la millor oferta. Les obres del pou d'aigua a Fontanilles, però, no només es basaran en la construcció del pou com a tal, Saiz, en aquesta emissora.
Hem carregat doncs tota una sèrie d'obres que dijous adjudicarem a l'empresa doncs que faci la millor oferta econòmica. Aquestes obres afecten a l'etapa de Fontanilles, que en aquest cas és la construcció d'un nou pou. El pou actual, en lloc de netejar-lo, fer cas doncs un forat al costat perquè tinguem dues vies per poder garantir el cabal màxim que tenim adjudicat per l'Agència Catalana de l'Aigua, com també posem una vàlvula de propulsió.
Aquesta vàlvula de propulsió permetrà resoldre un problema actual a causa de les obres originals del 2007. Segons l'alcalde, quan es treia aigua per un determinat sector, hi havia altres indrets que no rebien aigua, provocant que no tothom pogués rebre el cabal d'aigua adjudicat en moments i situacions complicades. El pou d'aigua Fontanilles, però, tindrà un altre avantatge, segons ha explicat Saiz. Amb la sortida de l'aigua per aquest pou, ja no caldrà fer servir als de Castell d'Empordà i aleshores la barreja d'aigua de les dues extraccions no serà necessària. D'aquesta manera s'evitarà que l'aigua surti contaminada. L'alcalde també ha destacat que l'aigua de la Bisbal d'Empordà és potable gràcies als filtres de carbó actiu. Lluís Saiz especifica que si estigués contaminada no es podria beure aigua de l'aixeta, una acció possible per la quantitat d'elements que eliminen els filtres instal·lats entre els pous i les sortides d'aigua als habitatges bisbalencs.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El Baix Empordà és la setena comarca de Catalunya amb un nivell de renda més baix. El motiu l'hem de trobar en l'estacionalitat de l'economia, que es veu agreujada per les característiques dels llocs de treball que es poden aconseguir a l'estiu. Amb l'advocat i assessor fiscal Andreu Penyalbé, ahir vam fer una radiografia del model laboral del Baix Empordà, David.
Penyalbé ha explicat que les dades de les afiliacions d'autònoms demostren que el sector serveis és el majoritari a les empreses baixempordaneses i que el turisme genera molta riquesa, però no durant l'any.
Que el Baix Empordà tenim molta estacionalitat. Els negocis tenen molta estacionalitat, és a dir, tenim temporada alta, temporada baixa. Hi ha uns canvis molt importants amb afiliacions a la Seguretat Social i amb contractació de treballadors per part dels empresaris
a
la temporada alta, a l'estiu i a l'hivern.
Aquest primer problema, el de l'estacionalitat, s'hi ha de sumar que les feines en comerços que veuen majoritàriament del turisme són les menys retribuïdes.
De manera, David, que ens trobem amb feines que duren pocs mesos i que es paguen malament. I aquesta és la font dels mals que genera dades com aquesta baixa renda per habitant, no?
Això vol dir que la resta de mesos les persones que treballen a l'estiu han de cobrar l'atur, cosa que no passa amb els empresaris que viuen del turisme.
Hi ha molts propietaris que els seus negocis els generen suficient riquesa per viure tot l'any.
La conseqüència de tot això és que molts joves no troben oportunitats de feina estable al Baix Empordà i marxen per no tornar.
Molts estan marxant fora i estan buscant feines fora. També això s'afegeix de que hi ha molts joves que estudien fora i moltes vegades estudien fora i ja no tornen a la nostra comarca. Això també fa que diguéssim que estem perdent una mica de qualitat amb els llocs de feina.
És complicat evitar l'estacionalitat de l'economia, tot i que des de diversos ajuntaments s'està treballant.
Clar, no és fàcil, però sí que és veritat que per part de promocions econòmiques dels ajuntaments de la nostra comarca s'estan intentant fer accions per fer activitats. D'alguna manera atreure un turisme molt més estable durant els 12 mesos de l'any, que és complicat, però sí que és veritat que es poden fer accions que facilitin aquesta tasca.
Són les 8 i 13 minuts. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones de Torroella de Montgrí i Bellcaire d'Empordà com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en dos escorcolls a bars d'aquests dos municipis, de Torroella i de Bellcaire. S'hi han localitzat drogues com marihuana o cocaïna. Quan ha passat tot això, David Parreño?
Entre l'1 i el 19 d'agost tindrà lloc el Festival de Torroella.
Disculpeu, això no, aquesta no és la crònica és aquesta.
Les detencions es van produir a terme el dia 18 de maig i les dues persones són un home i una dona de 32 i 29 anys respectivament. L'home detingut al bar de Torroella duia 6 bosses amb marihuana amagades a la cintura. A l'establiment de Bellcaire d'Empordà, un gos de la unitat canina dels Mossos va trobar diverses targetes amb restes de substàncies estupefaents i bossetes que contenien marihuana, èxtasis, cocaïna i una bàscula de precisió. La policia també va detenir la responsable d'aquest local per un delicte contra la seguretat pública. Els detinguts van passar el dia 19 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
I en Manel Magrinyà va ser ahir a la tarda a la sessió de contes de l'actriu Olga Cercós a la llibreria Singletana de la Bisbal i ha preparat aquesta crònica. Bon dia, Manel.
Ahir a les 6 de la tarda va tenir lloc a la llibreria La Singletana de la Bisbal una sessió de contes de l'actriu Olga Cercós, que amb la seva coneguda habilitat narrativa va fer les delícies no solament del nombrós públic infantil que va anar a escoltar els contes, ans també dels adults que hi érem.
Doncs aquesta tarda tenim contes de l'editorial Joventut, és una selecció de contes entorn del saber esperar, de la imaginació, de la creativitat, i espero que amb aquesta selecció ens estimulem una mica l'imaginari dels que vinguin a escoltar els contes.
Vam aprofitar la vinentesa per preguntar-li per l'iniciativa Abelló Comentada, que amb motiu del centenari de la poetessa Montserrat Abelló han endegat la mateixa Olga Cercós i el seu marit, l'escriptor begurenc Miquel Martín.
Aquest any commemorem el centenari del naixement de la Montserrat Abelló i hem preparat una proposta literària que es titula Abelló Comentada, on en Miquel Martín ha fet la selecció dels poemes. Ell fa una xerrada, un recorregut per la vida i obra de l'autora, i s'intercalen les lectures dels poemes que ell ha seleccionat. A final de mes estarem a Palamós i estarem a l'estiu a Pals, també de cares a la tardor estarem a Palafrugell, a Begur, a Riudellots, a Vidreres, vull dir que anirem fent una mica de tour. Molt i bé. Anem penjant a les xarxes socials el calendari.
Són les 8, de fet és 8:45 del matí. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya encara no ha publicat els nomenaments dels consellers del govern de Quim Torra i es manté el bloqueig de la presa de possessió i, per tant, es manté encara l'article 155 sobre Catalunya. El govern espanyol estudia si permet que Turull, Comín, Rull i Puig siguin consellers des de la presó o des de Brussel·les. Alba Lejide.
El govern espanyol tampoc ha respost de moment la carta de la Generalitat, que li pregunta els motius jurídics per no donar al DOC l'ordre de publicació del decret de nomenaments. De moment, només s'ha publicat el que regula la reestructuració del govern.
I el Tribunal Alemany manté que no veu motius per extradir Carles Puigdemont per rebel·lió amb la informació que ha portat l'Estat. Els jutges creuen que els incidents aïllats durant l'1 d'octubre no canvien les... Incidents aïllats és el que diu literalment la resolució del Tribunal Alemany, no és el que diem nosaltres. Els jutges creuen que aquests incidents aïllats durant l'1 d'octubre no canvien la seva posició i des del tribunal veuen contradiccions en la possible malversació.
El tribunal no només descarta equiparar el delicte de rebel·lió espanyol amb l'alta traïció alemanya, sinó que diu que de forma preliminar tampoc veu una criminalitat per l'alteració de l'ordre públic. En la seva interlocutòria, els magistrats de Schleswig-Holstein també asseguren que la documentació de les autoritats espanyoles respecte al possible delicte de malversació inclou informacions contradictòries.
I Ciutadans presentarà davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un recurs contenciós administratiu per anul·lar la presa de possessió de Quim Torra. El portaveu del partit, Carlos Carrizosa, demana que les platges no es converteixin en cementiris ideològics i assegura que cap militant de Ciutadans va agredir ningú en l'enfrontament entre independentistes i unionistes a Canet de Mar.
Referirme también a los bulos que encienden las redes y que atribuyen, por ejemplo, en este caso, falsamente están atribuyendo la intervención de cargos públicos, por ejemplo, de Ciutadans, que es absolutamente falso. Eso no lo ha publicado ningún diario, pero sin embargo, en el clima de confrontación social que está azuzado por el gobierno y por el separatismo, por los partidos separatistas, por esta falta de condena de la violencia, se están produciendo violentos ataques a la gente de mi partido, a la que están señalando falsamente como si hubiesen tenido que ver algo en este tipo de hechos, cosa que es absolutamente falsa.
Ciutadans considera que Torra no va respectar el tràmit essencial de la presa de possessió dijous passat i dona per fet que el president se saltarà la Constitució i les lleis.
I el president del Parlament, Roger Torrent, demana al Partit Popular, el PSOE i Ciutadans que s'obrin al diàleg i posin punt i final a l'escalada de repressió. El president del Parlament visita els presos i insisteix que aquest és un conflicte polític que demana una solució política.
I per tant preguntem directament al senyor Rajoy, al senyor Sánchez, amb el Codi Penal es pensen que canviaran les voluntats polítiques i socials del poble de Catalunya? Es pensen que amb més repressió desapareixerà la lliure voluntat dels catalans i les catalanes de decidir democràtica i pacíficament el seu futur? El que ens cal és diàleg. El que cal és diàleg. els conflictes polítics es resolen amb política i, per tant, es resolen amb diàleg, i no amb més repressió, i no amb el Codi Penal.
En declaracions a les portes d'Estremera, on ha fet la segona de les tres visites a presons espanyoles per reunir-se amb els polítics presos, ha preguntat a Rajoy i Sánchez si es pensen que podran canviar la voluntat política i social dels ciutadans a base d'aplicar el Codi Penal.
Són les 8 i 20 minuts, anem a l'opinió. El comentari d'avui ens el deixa l'escriptora Rosa Regàs.
Feliç primavera. De fet, l'esclat de la primavera encara no l'hem viscut. Els nostres pobles celebren les festes de primavera, que aquest any han preparat amb la mateixa il·lusió de sempre, però tement que tot de cop s'obrissin una altra vegada els núvols carregats de pluja, que si bé ens han deixat els camps verds i vermelles de roselles, les voreres de camins i carreteres, han omplert l'aire d'una frescor d'un altre temps. Si ens acostem a la platja, és clar que hi estem bé, l'estona que hi toca la tímida escalfor del sol, però l'aigua és tan freda com ho era el març o l'abril, i ara mateix ja estem quasi al final del mes de maig, una mica més enllà de la meitat del temps que el calendari adjudica a la primavera. Potser és que les pluges imparables amb què ens preparàvem a rebre-la han trastocat el clima que coneixem en aquests mesos, o potser tenen raó els llibres mil·lenaris que fan seguir 7 anys d'abundància a 7 anys de misèria, quan, com en la Mediterrània, l'abundància és sinònim de pluja i la misèria ho és de sequera. O és que potser hi ha uns déus que s'entretenen a desmuntar-nos el que creiem tantes vegades escrit per sempre en els papers del temps. Potser perquè els anem adequant al desori d'aquest món en el que estem vivint, tan incomprensible, i on és tan difícil trobar algun lloc on el pensament, l'experiència o la història ens donin un suport on repenjar-nos i entendre alguna cosa del que passa. Però ben mirat, potser tampoc està tan malament que no sapiguem mai quin temps farà a la tardor o a l'hivern, que ja no tindrà res a veure amb el que ens havíem acostumat. O que no puguem endevinar què passarà en la nostra petita pàtria després de cada minúscul cataclisme, els que ens hi estem tan avesats, que haurem perdut l'interès per saber què s'ha fet de la nostra ideologia, rebel·lió, curiositat, protesta i sentit crític, ni esbrinarem on paren les lluites socials per un món millor que ja sembla que haguem deixat en mans d'una petita part de la població que intenta per tots els mitjans conservar la vocació de compartir amb els altres lo molt o poc que encara li queda. Aquests són els meus pensaments en la primavera humida, verda, fresca i imprevisible que ens ha tocat viure en aquest 2018. Un any com un altre que passarà tan ràpid com els altres i que el pas que anem serà difícil que en puguem treure cap conclusió. Feliç primavera a tots.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I us ho explicàvem aquest matí, tenim noves dades pel que fa al consum i les queixes de les, a les compres de les compres a les comarques gironines. Dona'ns més detalls, David Parreño.
L'Agència Catalana del Consum ha imposat un 26% menys de sancions a les comarques gironines. El 2016 van ser un total de 42, mentre que el 2017 van ser 31. La majoria de sancions són per clàusules abusives, per la negativa o la resistència a subministrar dades i les pràctiques comercials deslleials.
I per això avui volem parlar amb la Montserrat Rivera, que és la directora de l'Agència Catalana de Consum. Senyora Rivera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Dèiem, quines són les principals queixes que s'imposen al Baix Empordà? No sé si tenen dades definides per comarques.
Bé, tenim les dades per comarques. El que passa que les dades que jo us donaria serien agregades de les comarques gironines. l'Àlia del Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, la Selva, Pla de l'Estany, Ripollès, etc. No? Uh-huh. Bueno, ens quedaria la Cerdanya, que les tenim agrupades, com que la Cerdanya la tenim partida, sempre és un problema en aquest sentit. Les principals dades que nosaltres donem d'aquest any 2017 és que, de fet, han incrementat les consultes per part dels consumidors d'aquestes comarques, amb un 7%, diguéssim. La qual cosa és important, perquè, per altra banda, ens baixen les reclamacions. Vol dir que si la gent consulta més i, per altra banda, hi ha menys reclamacions, vol dir que tenim un consumidor més informat i que les empreses també estan complint millor doncs, els requisits que han de tenir respecte al consum en general.
És a dir, el consum no només s'hi poden fer queixes, sinó també es poden consultar sense necessitat de queixar-se, no?
Exacte, sempre que algú tingui un dubte, que sàpiga doncs, que en el seu Consell Comarcal, en aquest cas, nosaltres tenim conveni amb tots els Consells Comarcals de la demarcació de Girona, i això permet doncs, que la gent no s'hagi de moure al seu territori, pugui consultar, pugui reclamar, pugui queixar-se, o pugui, si té un problema, pues, fer una mediació a través doncs, d'aquests sistemes de consum.
Dèiem que la majoria de sancions són per clàusules abusives. Per clàusules abusives relacionades amb la telefonia, que és el primer que se'ns ve al cap, la veritat, quan penses en queixes a consum?
Doncs la veritat és que el que més reclamacions ha generat ha estat el servei de telecomunicacions i internet. De fet, això no és una novetat i es dona a tot Catalunya, perquè, de fet, són uns dels sectors que també tenen més contractes en aquest sentit. A les cases hi ha un, dos contractes o més. Però també hauríem de dir que són les que més es resolen pel sistema de mediació. El sistema de mediació, què vol dir? Quan un client doncs, es queixa perquè li han fet malament doncs, la factura, perquè li han posat una clàusula que li fa una permanència que no li pertocava, coses d'aquest tipus, doncs el que es pot fer és una mediació. Aquestes empreses, la majoria, estan adherides al sistema d'arbitratge, i llavors els propis sistemes de consum medien entre l'empresa i el consumidor. I realment al voltant d'un 70% de les reclamacions que hi ha d'aquest sector es resolen per mediació. Si la mediació no dona els seus fruits, que a vegades passa, no es posen d'acord, poden anar a l'arbitratge, que també estan adherits. És a dir, que hi ha un àrbitre que és el que, estudiant el cas, doncs diu qui té la raó, si l'empresa o el consumidor. Uh-huh. I aquesta és una garantia, quan veiem una empresa que està adherida a l'arbitratge i a la mediació, doncs és una garantia que aquella empresa vol solucionar els seus conflictes que puguin sorgir doncs, amb les persones consumidores d'una forma gratuïta i molt més ràpida que si haguéssim d'anar doncs, moltes vegades per la via judicial, i que pels imports doncs, també a vegades dius, home, doncs, per aquest import, quan hauré anat a la via judicial, doncs tindré que esperar-me molt temps, potser no hauré de pagar advocat i procurador, depèn de les quanties, però és una via molt més lenta, i si l'arbitratge dona els seus fruits, s'emet, l'àrbitre emet un laude, i el laude té les mateixes garanties que una sentència judicial.
És vinculant, aquesta mediació?
Exacte. La mediació no. Bueno, la mediació també podria ser vinculant. La mediació és el pas previ a l'arbitratge, diguéssim.
D'acord.
I l'arbitratge és vinculant. O sigui, el laude que emet l'àrbitre és vinculant i, per tant, s'ha de complir sí o sí. I si no es compleix, es pot anar a un tribunal doncs, perquè el faci complir.
I cada cop n'hi ha més d'aquests arbitratges, aquestes mediacions i arbitratges, perquè potser és una mesura una mica desconeguda, no?
Jo crec que és una mesura una mica desconeguda, la qual hem d'anar explicant molt més perquè les persones s'hi adhereixin. Té un inconvenient, que és que com que és voluntari, l'empresa ha de voler. Si el consumidor diu, m'hi vull adherir, pues és voluntari, però l'empresa també. Per tant, per això dic que és una garantia sempre que veiem un establiment amb un logo que és de color carbassa, amb unes fletxetes blanques, i que posa Junta Arbitral de Catalunya, també n'hi ha d'altres de municipals, però és una garantia de que podrem resoldre els nostres conflictes així. I en quant a la mediació, doncs depèn de l'any. Per exemple, aquest any 2017, l'any passat, ens van deixar una mica els acords per mediació, perquè la mediació és un acord que normalment es posa en un paper, s'assigna, ens van baixar una mica, Vam tindre 1.034 casos resolts a les comarques gironines respecte als 1.180 que havíem tingut l'any anterior, el 16, però en canvi els laudes ens van pujar, vol dir que a vegades no arribes tant, la primera vegada no arribes a un acord per la mediació, però en canvi la segona vegada per l'arbitratge pots arribar doncs, a tenir una sentència, per dir-ho d'alguna forma. I aquí sí que ens van pujar al voltant d'un 42%, a vegades els percentatges no són molt significatius, però amb xifres absolutes, doncs l'any 2016 n'hi van haver 137 i l'any 2017 en vam tenir 195, és a dir, gairebé 200 laudes fets a les comarques gironines.
En una economia marcada pel turisme, sobretot a l'Alt i al Baix Empordà, això es nota en les queixes que es generen a consum?
Bé, hi ha més queixes. També a la nostra secció de consum europeu, moltes vegades són clients de fora i llavors quan arriben als seus països poden fer una reclamació. Hi ha una xarxa a nivell europeu que es pot resoldre doncs, tots aquests conflictes de la mateixa manera que es pot fer aquí, per les mediacions o l'arbitratge, intentant doncs, que hi hagi un acord. Tingui raó qui tingui raó, pensem que a vegades la raó se li dona a l'establiment, a vegades la raó se li dona doncs, al consumidor.
Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí i per aclarir-nos tots aquests dubtes pel que fa a l'Agència Catalana de Consum i a les queixes que s'hi han imposat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Recupera gràcies. Aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Nosaltres anem als esports. Ja ha acabat l'ITF, la Bisbal, amb victòria per la tenista de Liechtenstein, Caterina von Ditzmann. L'Alba Cabrera ens dona més detalls d'aquest torneig bisbalenc.
Katinka von Ditzmann va guanyar diumenge 20 de maig la tercera edició de l'ITF a la Bisbal, el torneig internacional de tennis femení de la Bisbal d'Empordà, davant la castellonenca Sara Sorribes, en un partit que es va decidir al tercer set per 6-3, 3-6 i 6-3 de nou, en 2 hores i mitja. A més, enguany, la setmana del torneig de la Bisbal ha coincidit amb la prèvia del Roland Garros i ja han marxat les tenistes a París per preparar el Grand Slam de sorra. Un total de 80 tenistes han participat del torneig, de les quals una desena estan entre les 200 primeres del rànquing ATP. I també trobem la Liona Volsova, tenista palafrugellenca número 347 del rànquing, que va caure en la segona ronda d'aquesta competició. Des d'organització afirmen que durant la setmana del torneig les pistes de tennis bisbalenques van tenir entre 3.000 i 4.000 espectadors.
I aquest cap de setmana la Bisbal organitza el Rally Empordà. Ens porta més detalls des de la Bisbal en Manel Magrinyà.
Molt bon dia, Dani. Dissabte la Bisbal tindrà lloc el 33è Rally Empordà, puntuable pel Campionat de Catalunya. La competició l'organitza l'Escuderia Baix Empordà amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Bisbal. La previsió d'assistència és de 110 equips i la jornada començarà a 8:45 del matí al pavelló Firal amb les verificacions dels vehicles participants. L'hora de sortida del primer vehicle en competició serà a 3:45 i hi haurà 3 trams cronometrats que els participants faran 2 vegades i que correspondran a la Ganga amb un recorregut de 6,34 km, Santa Pelaia 7,40 km i els Àngels 15,66 km. Amb aquest motiu, la carretera de la Ganga romandrà tancada des de 3:45 fins a 6:45 i la de Santa Pelaia de 3 a 6:45, evidentment de la tarda en els dos casos.
I diumenge es va disputar a Pals la 7a edició de la cursa de muntanya Carmany 224. En aquesta ocasió, 200 persones la van realitzar. Ens dona més detalls de la prova en Pedro Ruiz.
La prova organitzada per l'Associació Cultural i Esportiva El Padró de Pals tenia 2 circuits, una que constava de 10 quilòmetres i l'altra de 19. Amb dos passaven pels corriols i camins de Carmany. Finalment, es van donar els premis als 3 primers classificats de la categoria masculina i femenina de cadascun dels 2 recorreguts i es va realitzar un sorteig dels diversos obsequis. La jornada va concloure amb una botifarrada popular de germanor.
I a aquesta hora del matí volem parlar amb la Montse Faura, que és la directora del Festival de Torroella i del Festival de Jazz de l'Estartit. Senyora Montse Faura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim aquest estiu intensos, un estiu intens de festivals a Torroella de Montgrí i a l'Estartit. Avui volem parlar d'aquest festival de Torroella i del festival de jazz de l'Estartit i volem saber quins són els principals concerts que podem viure a l'Estartit, i ens ho explica en David Parreño.
Entre l'1 i el 19 d'agost tindrà lloc el festival de Torroella. El concert inaugural serà càrrec de l'Acadèmia Bizantina i el seu repertori d'oratoris i motets del barroc italià. El certamen apostarà pels compositors que van buscar la música popular i folklòrica la font d'inspiració per crear les seves obres. A més, el Festival de Jazz de l'Estartit ha anunciat el nou format i l'escenari que estrenen en la seva 5a edició. El festival evoluciona i concentrarà els concerts durant els 4 dies seguits entre el 19 i el 22 de juliol en un nou emplaçament, el Passeig del Molinet, amb el mar i les Illes Medes com a taló de fons.
Montse Faura, comencem parlant per aquest festival de jazz de l'Estartit. Quin és el motiu d'aquest canvi de format i d'emplaçament?
Bé, el tema de l'emplaçament ja era un somni que portàvem des del dia 1 des de la primera edició del festival, on enfilàvem, no?, com l'ideari de poder buscar un emplaçament idíl·lic, el millor emplaçament que pot tenir, un dels millors emplaçaments que pot tenir l'Estartit, i adequar-lo perquè es dugués a terme aquesta cita. I la veritat que ha estat tot un procés, no?, de rehabilitació de l'espai, etc. Ja és el Passeig de Molinet, és un lloc doncs això, que la gent ja hi passeja, s'hi va banyar, etc. I ara ja la condicionem expressament per aquesta cita. Aquest és un dels motius. I l'altre motiu del format era buscar un espai concèntric de 4 dies on poguéssim fer ruta amb altres festivals com Vitòria, Sant Sebastià, Sant Javier, i estirar també de músics que estan de gira, no?, per aquests festivals més internacionals, i concentrar l'energia del jazz durant 4 dies a l'Estartit, no? Perquè abans fèiem un concert cada setmana i d'alguna manera el ser a l'aire lliure, a tenir tramuntanades, etc, això ens feien com desmuntar molt el tema més logístic i més de producció. I el fet concèntric fa que, doncs, una, millorem en qualitat de producció, i la segona, el fet de que un amant del jazz o una persona que li pugui interessar la proposta pugui estar 4 dies concèntricament, doncs, en aquest espai escoltant aquest cartell.
Clar, perquè quin públic busca el festival? Un públic especialitzat en jazz o és un públic més general?
No, convivo amb les dues idees, però sobretot és un públic que li agradi el jazz. Aquesta és la primera. Vull dir, després sí que tenim aquesta mirada cap al turisme, a Costa Brava, a l'estiu, i també sobre l'oferta i la programació a l'estiu a la Costa Brava. I el que pretén és, una, crear tràfic de públics entre el Festival de Torroella i l'Estartit, que geogràficament comparteixen, doncs, a part de projectes, i a nivell cultural poden conviure perfectament el clàssic i el jazz. A més, de crear aquest tràfic, no?, atraure, doncs, tots els amants del jazz que internacionalment, o per bé via turística o per bé perquè tenen segones residències aquí a l'Empordà, doncs, puguin trobar un espai dedicat al jazz.
Recordem dates d'aquest festival de jazz.
És des del 19 de juliol al 22. Uh-huh. La tercera setmana de juliol és la cita de...
I ara passem al Festival de Torroella, que també l'organitzeu vosaltres. Quins són els plats forts d'aquest festival?
Va, em costa molt parlar de plats forts i de tal, però sí que és veritat que el que hem fet també endreçar la programació a l'estiu. És a dir, el juliol organitzem el Festival de Jazz, després hi ha el Fringe, que són tots els talents emergents, la quarta setmana, les 3 setmanes de l'agost el dediquem íntegrament al Festival de Torroella. Llavors, el Festival de Torroella són 14 concerts. Aquest any, a més, hi afegim una proposta que es diu singular. Són 3 concerts en espais singulars i que per les propostes artístiques són singulars, no? I que pretén això, no? Diversificar els diferents espais en recuperació del patrimoni del municipi. Jo convidaria tothom, no?, que hi fes una ullada a la programació en general, perquè sí que hi ha un d'arrel, no?, i aquesta mirada cap a la recuperació d'aquestes músiques que van inspirar aquests compositors, però ens podem trobar des d'això, des del que s'havia disentint amb els motets, com dèieu, a la presentació, fins als solistes de la Filharmònica Txeca, o també als duos de violí amb la Lina Turi i l'Enrico Onofri, no?, fent els duos de violí de Bartók. No?
En quin emplaçament té lloc aquest festival de Torroella?
Diguéssim que la majoria dels concerts fa l'Auditori Espai Tec i els altres concerts singulars es fan doncs, entre el Palau Solterra, Fundació Vilacases, i el Nou Passeig, que s'està fent realment ara, el Nou Passeig de l'Església.
D'acord.
I en aquest Nou Passeig tenem a la Rocío Márquez amb l'Acadèmia del Precheri, amb el Flamí Alcaib, fent bueno, un programa molt imaginatiu, no?, que estableix ponts entre el flamenc i la música antiga i que realment doncs, aquests ponts es poden escoltar, no?
Suposo que hi ha una web on es pot consultar tota la programació sencera per no haver de destacar un plat fort sobre un altre.
Exacte. A veure, és festivaldetorroella.cat, el festival, i la programació de jazz és jazzestartit.cat.
D'acord, doncs avui hem parlat amb la Montse Faura, que és directora del Festival de Torroella i del Festival de Jazz de l'Estartit, doncs per això, perquè volíem explicar-vos aquests dos festivals que tindran lloc aquest estiu a casa nostra. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui al Supermatí.
A vosaltres.
Nosaltres continuem. Això és el Supermatí de Ràdio Capital.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I de seguida parlarem de literatura amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castí de Calonja es farà una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Són les 8:42. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Teresa Calabús, cada dilluns repassem l'actualitat literària i ens recomana un llibre. Què passa? Que dilluns teníem una entrevista molt llarga, se'ns va allargar molt. A més, era interessant, amb l'alcalde de Palamós, i no ens va donar temps de fer la secció i vam dir, doncs, passem-ho a dimecres, que és molt important parlar de literatura i llegir recomanacions literàries, perquè al final sempre acabem llegint el mateix i va molt bé aquesta secció per descobrir coses noves. Quin llibre tenim avui, Teresa?
Avui tenim un conte.
Un conte.
Avui tenim un conte.
Per cert, està havent molta polèmica a les xarxes, almenys, amb el llibre que ens va recomanar sobre l'1 d'octubre de l'Adrià Pujol.
No en teníem cap dubte.
Explicat per nens. I des de partits com Ciutadans o el Partit Popular s'està criticant aquest llibre perquè diu que... tracta d'adoctrinament i fins i tot demanaven a l'FNAC que el retiressin del seu catàleg.
No en tenim cap dubte, ja estava previst, forma part de tota la violència i la censura que estem patint, vull dir, és un mes dels actes que l'editorial ja hi comptava. El que passa és que un editor, i molt intel·ligentment, ha de ser capaç d'editar el que s'està demanant al carrer i el que demana el públic. I la mostra és que quan els vailets han vist aquest llibre a les, als prestatges i a la parada de l'editorial, ells demanaven que els hi compressin. Tothom necessita respostes. No hi pot haver un acte com el de l'1 d'octubre i nosaltres no pagar amb els nens. No podem xugar quan et pregunten què passa, i tampoc no podem estar secs quan es veu que en els patis de les escoles estan jugant a l'1 d'octubre, posen una caixa al mig del pati, uns intenten posar-hi paperets i els altres els espastussen.
S'està venent bé el llibre, entenc.
Està, home, és que era necessari. Tot el que és necessari, tot el que el públic demana, tot el que la població demana, la valentia de l'editorial de fer-ho és gran, vull dir, és gran, i els hem d'ajudar a consumir la primera edició perquè com a mínim recuperin la inversió i que es puguin anar treballant així. Però és que estem, bueno, en l'època en què se censuraven els llibres i es havien de vendre de sota mà o es havien de comprar a Perpinyà, no? Vull dir...
Sí, sí. Quina editorial era?
Sidillà, Edicions Sidillà. Tenen poca cosa per infantil. Ells normalment estan molt especialitzats en llibres de divulgació i de natura. La seva principal col·lecció és la que hi ha llegendes dels Centfocs, llegendes dels pobles perduts, d'aigua dolça, llegendes de la Costa Brava. Aquesta és la col·lecció forta, però cada vegada més una editorial que va agafant nom els hi arriben o bé originals o propostes que bé, que valoren i que s'hi poden editen, i si és un risc o marxa molt de la seva col·lecció, evidentment no ho poden fer perquè s'estan mantinguent en una línia que és el que cal, eh? Cada editor ha de tenir una imatge i un sentit en el que edita, i Sidillà ho està aconseguint amb molta mesura. I sí, quan van editar aquell llibre que hem viscut una mica el procés del naixement també, que ens ho comentaven, doncs som conscients de que ha sigut un atreviment per part seva. Però bueno, la població ja els està ajudant i ja penso que va molt bé.
I quin conte explicau?
Mira, avui us porto una mica seguint en la línia de... Ja ho heu sentit en bastantes ocasions, i jo no sóc cap psicòloga, però ja heu vist que s'està parlant que els nens d'ara estan pujant massa protegits, massa encoixinats, que tot és maco, tot és bo, ningú és dolent, bé, que no passa res i que siguin atrevits. A nosaltres ens han arribat a demanar un conte de la Caputxeta en la que el llop sigui bo. Llavors, esclar, això és impossible. A mi no et poden demanar un conte clàssic que hagi arribat a tanta i tanta i tanta i tanta gent amb tants anys i que hagi sigut important pel creixement de tots plegats i que de sobte el llop hagi de ser bo per aquesta nova generació.
O sigui, a tu t'han demanat un llibre on el llop sigui bo, però quin sentit
té? Sí, però la tira de vegades, eh? Vull dir, moltes vegades. Ara els nens no han de tenir por, no? I llavors hem de fer bonic el motiu de la seva por, quan jo crec que la por és una defensa, almenys així m'ho han explicat, i que cal ser conscients del que pot fer por, dels perills de les coses, i després a partir d'aquí, doncs la valentia depèn del que ets atrevit a fer o no, no? En aquest cas us porto un conte que es diu Els lleons no mengen pinso, de l'editorial Valga, d'un francès que es diu André Bouchard. Tant el dibuix, que és divertidíssim, com el text és de l'André Bouchard, i en aquí els lleons no mengen pinso. El que vol dir que a la nena protagonista del nostre conte, que és una flowers d'aquestes que ho troba tot molt maco, els seus pares li prohibeixen tenir mascota, li diuen ni gat ni gos, i ella, fidel a el que els hi demana els pares, ni gat ni gos, es presenta amb un lleó. Evidentment, a mesura que es va llegint el conte, només van quedant sabatetes i vestidets a terra, perquè el lleó doncs, no necessita pinso, ja es va alimentant. Del que es va alimentant ho endevinem, al final del conte queda sol. Per tant, és una lliçó espectacular. Si els nens van al zoològic, no n'hi haurà cap que posi la mà a dintre la retxa del lleó, que probablement pugui desaparèixer. Per tant, expliquem-los als nens tan bé com sapiguem, amb tant d'humor com sapiguem i sense traumes, la realitat de la vida, si pot ser, i no us a protegim excessivament perquè poder la nostra protecció els matarà, saps?
Sí, doncs sí, era... home, potser és una manera dràstica aquesta, però sí.
Bé, jo crec que... jo no he anat a cap conferència, tinc moltes ganes d'anar-hi, de les lliçons dels contes clàssics. Si us hi fixeu, sempre es mor algú, sempre hi ha els dolents molt dolents, els lleons mengen nenes, una dona rica vol matar gossos per fer-se un abric, dir, es moren les mares d'en Bambi, del peixet aquell, de molts nanos, vull dir, les misèries estan en el conte clàssic. Bé, jo crec que
el conte clàssic sigui a l'hora del dia a la vida real.
Clar. I a la vida real. Per tant, explicar això a poc, quan el nen té l'edat d'entendre-ho, i a partir també de donar els recursos perquè no ho pateixin, és a dir, tu no pots dir si els lleons mengen nens i de sobte anar-te'n en el zoològic i deixar-ho per allà davant del lleó, vull dir que no sabrà ben bé què està passant, no? Però vull dir, explicar com són les coses és bàsic, no ho sé, jo ho veig força bàsic. Uh-huh. Ja et dic, no sóc psicòloga, només llibretera, veig el que la gent m'està demanant, però també veig la societat que puja, la veritat és que em sembla que hem de recuperar una sèrie de sistemes, evidentment no el de la bufetada, però uh-huh. uns sistemes d'educació basats en una realitat més clara.
Sí, sí.
Doncs
sí.
Mira.
Va, llegim un fragment.
Tan senzill com la nena, doncs això, és a dir, ni un gos ni un gat, li van dir el pare i la mare, i com que la Clementina és una nena molt obedient, va tornar a casa amb un lleó. En sortir de la banyera, la mare de la Clementina va decidir de cop i volta que se n'anava de viatge i va marxar sense ni saludar el lleó. Com podeu veure, la mare de la Clementina era molt intel·ligent. La Clementina treu cada dia el lleó perquè faci les seves necessitats. No és fàcil ensenyar un lleó a fer les seves coses al carrer. Al cap i a la fi, com a gat gros que és, ell prefereix una bona caixa de sorra. Després d'esmugar-se bé les ungles, els arbres i els semàfors, aprofita l'ocasió per fer una mica d'exercici. Ja el tens corrigent a darrere la gent que estava fent... parada davant del semàfor. Uh-huh. No val la pena gastar-se els diners comprant llaunes o pinso. El lleó s'alimenta tot solet. Ell mateix va comprar la carnisseria. El carnisser, un home molt valent, deixa que se li serveixi, que se serveixi sense demanar-li ni un cèntim. Com el carnisser, els veïns del barri tenen una relació fantàstica amb el lleó. Quan puja l'autobús, tothom li ofereix el seu lloc. Els dibuixos de tot això, no continuo, sí, perquè us el llegiria tot, ja us podeu imaginar la gràcia de la gent arraconant-se cap una banda de l'autobús mentre el lleó té tot mig autobús per ell tot sol, com això, com el carnisser es fica sota el mostrador, deixa que el lleó mengi fins que quedi dit de la carn que hi ha allà a sobre, i la nena, mentrestant, va mirant cap una altra banda, porta el lleó agafat de la corretja, que bueno, perquè sí, perquè li deu fer gràcia, i va deixant que ell faci la seva vida, sí. I el té de companyia.
Que deixi,
ja us dic, no queda ningú, això ja us ho puc dir als grans, que qui vulgui explicar el conte als nens, de la nena queden les sabatetes al final del conte,
Els lleons no mengen pinso.
Els lleons no mengen pinso.
Que ens ha recomanat avui la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Fins la setmana que ve, tornem a parlar dilluns.
Molt bé, bon dia.
Bona setmana,
Adéu-siau.
Adéu. Nosaltres anem a l'agenda cultural.
Molt bé.
Avui a l'agenda us volem fer un recull d'algunes de les activitats que podreu gaudir durant el cap de setmana aquí a l'Empordà, i és que n'hi ha de molt interessants que no us podeu perdre. Comencem a Sant Feliu. Divendres a la Casa Irles presenta el llibre Bon dia, són les 8, d'Antoni Bassas. Marc Clapés.
Antoni Bassas ha deixat escrita la narració d'un programa que va fer història al matí de Catalunya Ràdio des del 1995 fins al 2008. Bon dia, són les 8, és un llibre que traspua periodisme i ràdio, on veiem els professionals que van gestar el programa cada dia i els col·laboradors que el van elevar a la categoria d'inoblidable, amb episodis que van fer vibrar l'antena cada matí durant més d'una dècada i que els oients encara recorden amb nostàlgia. Però més enllà del relat en primera persona, de la veu que despertava el país, Bon dia, són les 8, és també el llibre de la memòria col·lectiva d'un país que progressivament va anar trobant la seva veu.
I per dissabte al Teatre La Gorga de Palamós trobarem l'obra Mala Broma a partir de 8:45 del vespre i amb Anna Sagunt i Ernest Villegas.
Dos antics amics es retroben després de 20 anys. Quan eren joves presentaven plegats un programa radiofònic d'humor. Ara un d'ells ja ha triomfat com a humorista, però l'altre ha fracassat com a periodista. Els dos fan una juguesca al voltant d'un tema que els apassiona, els límits de l'humor. Serà capaç el periodista de fer la broma més forta que pugui imaginar la seva dona? Es podrà fer broma de tot? L'entrada d'aquest espectacle costa 18 euros.
I acabem amb una de les activitats del Festival Ítaca, la Pujada del Montgrí, que tindrà lloc diumenge a les 9 del matí.
Els participants de la marxa realitzaran una acció groga dalt del castell empordanès. Vestits amb samarretes grogues i proveïts de cartolines del mateix color, els assistents ajudaran a crear un mosaic de grans dimensions que tenirà de groc la fortalesa baix empordanesa. L'organització realitzarà una foto aèria d'aquest moment per immortalitzar aquesta iniciativa. L'activitat comptarà amb un convidat molt especial, l'alcalde de Sant Esteve de les Roures, Josep Orni, que serà l'encarregat de donar la sortida oficial de la marxa. Roger Mas, Àlex Torío, la Black Music Big Band i l'Escola de Música de Torroella actuaran dalt del castell, mentre que l'escriptora i periodista Ampar Moliner serà l'encarregada de llegir el manifest reivindicatiu de la jornada. Com cada any, la proposta comptarà amb el tas de vins de la denominació Origen d'Empordà, més multitudinari del món mundial, amb l'ajut de la denominació Empordà i diversos cellers de la zona.
I són gairebé falten 3 minuts perquè siguin les 9 del matí i arribem així al final del programa. Programa on us hem avançat, on us hem explicat tota l'actualitat del Baix Empordà, que resumim amb aquests titulars amb en Toni Selles i la Sílvia Pedret.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, demana per carta a tots els alcaldes i alcaldesses que els ajuntaments mantinguin la neutralitat als espais públics. Això després de les accions del CDR amb creus grogues a les platges com a símbol de la mort dels drets i la democràcia.
Plaça de l'1 d'octubre de 2017. Aquest serà el nou nom de la plaça de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà. El consistori canviarà la denominació en record dels fets del referèndum de l'1 d'octubre, quan la Guàrdia Civil va carregar per endur-se les urnes.
Adjudiquen les obres per construir el pou d'aigua a Fontanilles. Donarà servei a la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Madremanya. La construcció del pou també servirà per solucionar un problema de l'obra original del 2007 que provocava la disminució del cabal.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols adjudica les obres que permetran fer realitat el projecte del futur parc central situat a l'entorn de l'asil Surís. L'import supera 1,7 milions d'euros. És un dels compromisos més importants del govern de tots per Sant Feliu, Esquerra Republicana i el PSC.
Els Mossos troben drogues a 2 bars de Torroella i Bellcaire. En l'operació van decomissar marihuana i cocaïna. La policia catalana ha detingut un home i una dona de 32 i 29 anys per un presumpte delicte contra la salut pública.
I durant el programa d'avui estàvem pendents de si us podíem explicar si finalment avui els consellers de la Generalitat prendran possessió en el seu càrrec, però de moment no en tenim notícies. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no publica els nomenaments dels consellers del govern de Quim Torra i deixa així en l'aire l'acte de presa de possessió que estava previst, de fet, per avui dimecres. I Quim Torra havia confirmat que es duria a terme avui, que es mantenia aquest acte. De totes maneres, el jutge Llarena tampoc no va permetre que Jordi Turull Josep Rull sortissin de la presó per assumir el càrrec de consellers. L'acte de presa de possessió, de fet, encara no està convocat oficialment, però tampoc ha estat suspès a l'espera de la resposta de la Moncloa i que s'aixequi el bloqueig a la Constitució del nou govern abans de prendre mesures legals contra l'Estat. Tot això el dia en què s'ha de votar, s'han de votar els pressupostos de l'Estat espanyol al Congrés amb el suport del Partit Nacionalista Basc a l'aire, si no s'aixeca l'article 155. Acabem el programa amb el temps. Martí Seguer.
Avui ens espera un dia força assolellat durant tot el dia i només amb la presència d'algun núvol prim sense importància. Les temperatures amb tendència a l'alça, amb fins a 25 graus de màxima i 13 de mínima. Les pròximes jornades seran amb predomini del sol i amb bones temperatures.
Això és tot. Tornem demà dijous.